Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda o bon vespre a tothom, com esteu? Segur que desitjant sentir el nostre programa avui, que sí? Doncs tranquils, que ja som aquí, ja hem arribat i estem també impacients per començar a explicar-vos coses en aquest, l'avant penúltim programa d'aquesta temporada. S'acosta el moment de fer una aturada. Però abans esgotarem els darrers temes que tenim per parlar-ne, parlar d'òpera com sempre. Roger Benet, el control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Endavant amb la música. Avui hem començat el nostre programa amb aquesta deliciosa melodia de Qui il bel sogno di Doretta, que pertany a l'acte primer de La Rondine, l'Oreneta, una de les òperes més desconegudes de Puccini. Estrenada a Monte Carlo el 27 de març de 1917, no és una obra de joventut, sinó una enquadrada en plena etapa de maduresa compositiva, per bé que se la considera una obra intranscendent. Encara que plena d'inspiració melòdica, com heu pogut comprovar. Fou el fruit d'un encàrrec, inicialment per fer una opereta per ser estrenada a Viena, i al final va acabar en comèdia lírica estrenada a Monte Carlo. Hem sentit Piero de Palma en el paper del poeta Prunier i Anna Moffo com Magda amb l'orquestra RCA italiana dirigida per Francesco Molinari Prandelli. Un enregistrament que ja té uns anys. I no m'enrotllo més i anem per feina. Avui tenim un monogràfic Puccini i ara ens ho explicaran. Doncs sí, resulta que el Flamaric, ja ho va dir el mes passat, s'ha dedicat a predicar la bona nova. Tant és així que corre el risc de convertir-se en un Joan Baptista amb el seriós perill de caure a les urpes d'una Salomé que li fes perdre el cap, i l'hem anat a rescatar d'urgència. Benvingut, Albert.
Moltíssimes gràcies. Ja em veia jo a Horta dessagnant-me per aquí.
I l'altre ballant la dansa dels set vels, oi? Avui només un llibre amb la biografia de Puccini. A veure, degut a que el monogràfic és Puccini, he triat només música de Puccini, i no la més evident. Alguna sí que serà més coneguda, però d'altra no. Però vaja, he procurat fugir de lo més trillat. I abans d'entrar en matèria, a parlar amb l'Albert del llibre, permeteu-me que sentim un altre fragment musical, que serà de Manon Lescaut, estrenada a Turi el 1893, i el primer èxit de Puccini, Dispettosetto questo riccio, que és l'inici de l'acte segon a Montserrat Caballé i Vicente Sardinero i la New Philharmonia Orquestra dirigida per Bruno Bartoletti.
Insieme delizioso.
M'encanta aquesta música tan sensual de la flauta. A tu no, Albert?
Home, sí, sí, i tant. Sí, a més ja té aquest caràcter puccinià amb els tots, amb els tipus d'escala i tot plegat. Escolta, m'he fixat, per cert, que això ja fa alguns programes que ho fas, que presentes, sona la sintonia, em presentes, i aleshores, com si fos una espècie de bou que encara em tens tancat a la gàbia, poses una altra audició com allargant la meva entrada fins que aleshores ja he d'explotar i
clar,
començar.
Això és per estalviar-me un por qué no te calles.
Bueno, això és una mica...
No te calla.
Veus? Més val una mica de música que no pas d'això, oi?
Sí. És una mica un procediment Hitchcock, no?, per l'audiència.
Sí,
tothom sap que ha de sortir, però tu vas retenint.
Un es va perfeccionant. Bé, bueno, escolta, anem per feina. El llibre que parlarem avui es diu Puccini, su vida i su obra, perquè és en castellà, oi?
Sí, és traducció en castellà de Juan Lucas.
Sí, de Julian Budden, és l'autor. Ja vam parlar d'un llibre d'aquest senyor sobre Verdi, que és un gran, era un gran especialista sobre Verdi, però també va fer aquest llibre sobre Puccini, i és la traducció espanyola que acaba de sortir. De quina editorial?
A Cal.
A Cal, vale. No, aquí no diré gran cosa, perquè jo no l'he llegit, aquest llibre, ni el tinc, però fa anys vaig llegir l'original en anglès, d'Oxford University Press, que és del 2005, i el tinc aquí amb mi. O sigui que jo... Si fa
bueno,
anys...
home, sí que pots dir, perquè vas llegir l'original en anglès,
sí,
encara
però...
que...
Fa anys, d'això. Penses jo que me'n recordo dels detalls.
Bueno, de detalls n'hi ha moltíssims,
sí,
eh?
Sí, gran moltíssim. Jo, Molt bé. Bueno, a veure, doncs va, digues, comença.
Comença, escolta-lo. Bueno, a veure, és un llibre que cobreix un forat important, perquè d'això ja n'hem parlat altres ocasions, com per exemple amb Händel, que no hi havia una referència en llengua espanyola, i en el cas de Puccini sí que hi havia aquella biografia de Manon Tropo, l'autor del qual no recordo, i va sortir, em sembla que també el vam comentar, aquell llibre de coordinat pel Gabriel Menéndez Torrelles, que era Giacomo Puccini, la dramaturgia omnipresente, però vaja, a excepció del llibre del Mosco Karner, que és molt citat per Budden, i fins i tot desmentit en alguns aspectes, i a part del llibre aquell del Krauss, em sembla, de publicat Aliança Editorial o Aliança Música, però que ja no es troba, vull dir, el panorama de Puccini en llengua castellana era desolador, i com a mínim ara tenim aquesta monografia capdalt, molt completa, que a més es divideix en 13 capítols. El primer, el segon i el 13è són els més breus i comenten més aspectes de caràcter personal, sobretot els dos primers, els inicis, i després del 4 al 12 interrelaciona aquest devenir personal amb tots els temes que hi ha, des de com gesta una òpera, les relacions, les estrenes, etcètera, etcètera, amb l'anàlisi morfosintàctic d'aquesta música. Per tant, del capítol 4 al 12 trobem cada títol operístic agafant el tríptic en un sol capítol i analitza aquestes òperes.
L'edició anglesa té, abans d'entrar en índex i coses d'aquestes, té 480 pàgines. I no sé, l'espanyola.
L'espanyola, espero que t'ho dic, però també va per allà. L'edició anglesa té il·lustracions? No.
Sí, té fotos.
L'edició espanyola té quasi bé 500. 400, sí, 500, com qui diu.
Sí,
l'edició espanyola no té fotografies. El que sí que conserva són els incipits temàtics, els exemples de partitura o de tema musical que al llarg de l'anàlisi del Budden sí que apareixen.
Molt bé, stop. Ara avui hem de fer com aquella mortadela que té olives a dins, tot sent de farciment, saps què vull dir, no?
Ui, sí, però a mi no m'agrada gaire.
Bé, a mi tampoc. Doncs de tant en tant n'anirem farcint amb música, que serà l'oliva, i la mortadela el teu discurs. Per tant, ara hi posarem una oliveta més i sentirem Janis Kiki, la gran comèdia putxiniana, estrenada amb les seves germanes del Trítico a Nova York el 1918. És la insuperable escena quan els cobdiciosos parents coneixen que el difunt Buoso Donati els ha deixat sense herència i en canvi ho ha deixat tot als frares. Aimi Cugini, Zita Simone, amb tot un estol de solistes vocals, entre els que destaquen Ewart Podles, Zita i Enrico Fisore Simone, l'orquestra del Maggio Musicale Fiorentino e il direttore Bruno Bartoletti.
Ai miei cugini,
que bo, que diu, qui ho hauria dit mai que quan vos anés al cementiri ploraríem de veritat. Trobo fantàstic, això. Molt bé, vinga, va, anem a la mortadela, doncs.
La mortadela, doncs, bueno, Déu-n'hi-do, és una mortadela densa, sí. Escrupolosa,
bona,
on s'hi comenten, sobretot, per exemple, en el capítol de la Butterfly, la recepció, les diverses versions, que això és un, passa una mica com en Bruckner i les seves sinfonies, o algunes de les seves sinfonies, no? Que s'hi talla per aquí, que s'hi ha l'estrena, o el Don Carlo de Verdi, que tota aquesta recerca d'aquesta dissecció de les variants, doncs està molt ben explicada. També, per exemple, els batibulls creatius, pensem en la fanxula del West, que també com fins que arriba a fer aquesta òpera, doncs tot el que li passa pel cap. També comenta relacions amb altres compositors, per exemple, el bon tracte que va haver-hi sempre amb el Mascagni, i també, a vegades, en algun, i la cavalleria rusticana doncs també la comenta, no? Aprofita per comentar a cavalleria com a gènesi del verisme, o, per exemple, també s'atura amb la Bohème de León Cavallo i fa alguna comparativa. Per tant, en aquest sentit és molt, molt expeditiu i molt expansiu i ho integra tot doncs amb força naturalitat. El que passa que és clar, els anàlisis morfosintàtics seran la part que l'aficionat, diguem, comú, el menor home que no sap música, doncs li costarà més perquè és molt tècnic. Per tant, és un llibre força transversal, molt específic, i el que ha de fer el lector aficionat és potser saltar-se aquesta part més específica musical que se li escapa.
Bueno.
Però a més té 4 apèndics, com sol ser amb aquest tipus de llibres, una cronologia vital, un catàleg d'obres, un glossari de personalitats indexat per ordre alfabètic i després un petit llistat d'abreviatures per complementar el, diguem, el que seria el rigor acadèmic.
Perfecte. Doncs mira, tornem a posar música. Avui n'hi ha bastant de música, eh? Vull dir, força,
sí,
força
Puccini. Home, has fet una bona selecció, eh?
Oi que sí? Ara anirem a Tosca, que és una òpera doncs, més coneguda, ja ho sabem. Serà un duo, el de Mario i Tosca de l'acte tercer, O Dolci Mani, Mansuete e Pure, en Plácido Domingo i Mirella Freni, la Filharmonia Orquestra, i Giuseppe Sinopoli a la batuta.
Thank you. liberi,
liberi,
via pel mar.
Chi si duole in terra più?
Doncs jo recordo, a veure, que quan vaig llegir el llibre me'l vaig llegir tot, eh? No em vaig saltar res, i imagina't tu, doncs, amb anglès i tot, que devia ser cares més dents tot això que parlaves.
Però quin any ho vas llegir, tu, això, més o menys?
Jo cap al 2005, quan havia acabat de sortir.
Bueno, estaves a Miami, no?
Sí, estava a Amèrica, per això vaig comprar en anglès. No sé si ho vaig comprar a Amazon, o vaig comprar a Barnes & Noble o alguna llibreria, a Borders, alguna d'aquelles llibreries gegantines que hi ha als Estats Units. Que allà estava molt bé, perquè t'anaves el dissabte al matí, que sé, t'anaves a Borders i passaves el dissabte allà veient llibres, CDs, DVDs, i llavors esmorzaves allà dintre també i havies passat el matí, en plan bastant xulo.
Bueno, una mica com bueno, aquí també sí. Algunes llibreries han agafat aquest model de llibreria cafeteria
sí,
i fan
sí.
Això. Escolta, deixa'm dir una cosa que
digues.
També interessarà en els nostres oients.
Segur.
Que ara que hem sentit el duo aquest de l'acte tercer de la Tosca, també el comenta molt i queda molt clar en el capítol dedicat a Tosca, que és, em sembla que és el quart o el cinquè, ara no me'n recordo, el setè, mira, imagina't, que com també Puccini treballa aquests passatges a capella, que recordem que Verdi ho fa molt, fins i tot amb el cor, de donar passatges a capella, i aquesta idea que té Puccini de concloure Tosca amb un gran duo, que també és una idea que no arriba a aconseguir fer amb Turandot, però que ja està, d'alguna manera, gènere ha germinat aquí a Tosca, que bueno, després no li queda el duo extraordinari que ell volia arribar a fer. Ja, i però que també el tema musical volia dir-ne com una espècie d'himne a l'amor, una cosa així. Tot ben, això queda molt ben explicat.
Va ben bé, no acabava amb un duo, no podia.
No hi ha, però volia que, diguem, com l'últim gran
sí,
número
exacte,
de l'òpera fos aquest duo.
Sí, sí, abans de les tonteries. Com he vist l'Obvio Mario, eh, com artista. Tu posa-t'hi bé i cau, amb naturalitat. Ai, punyetero. Escolta... Ara sentirem una òpera que aquesta sí que coneix poca gent, que és la primera que va fer Puccini, que es diu Le Billi. Le Billi són una mena d'esperits així com follets femenins, no? Es refereix exactament a això, que hi ha de llegenda germànica, perquè precisament l'ambientació és Alemanya, que és una de les òperes més desconegudes de la seva producció, estrenada a Milà, al Teatre del Verme, el 31 de maig de 1884. Se come voi piccina io fossi, i és Renata Scotto, que és el personatge d'Anna, ablaneixen el Filarmònica Orquestra dirigida per Lorin Matzel. Thank you. molt bé, Albert. Que...
Doncs mira, és una peça que apunta al Puccini madur amb aquesta melodia, diguem, diatònica, amb apoiatures dins la línia melòdica, sense cromatisme, també amb la instrumentació, i que a més recomano que la gent es llegeixi el capítol sobre l'Evelí, que és segurament l'òpera comentada de manera més escueta, sobretot en relació amb altres de maduresa, però també et fa donar, Budent apunta molt a que, encara que parlem de que Cavalleria Rusticana seria l'inici, diguem, del verisme, l'òpera fundacional, en l'Evelí ja hi ha moltíssimes coses, malgrat sigui un tema simbolista, hi hagi aquest element fantasma, diguem,
fantasmagòric.
Però la mirada de Budent sobre l'Evelí apunta molt a que, ei, compte, que el famós és ara em surt Mascagni, però l'Evelí i Edgar, que són anteriors, ja apunten de manera molt clara i, per tant, no arriba a dir que ens hauríem de replantejar qui és el pare, entre cometes, del verisme, perquè no arriba tant, però vaja... il·lumina bastant en aquest sentit.
Bueno, de fet, l'Evelí és 6 anys anterior a la Cavalleria, perquè Cavalleria és el 1890, i Edgar no l'he portat aquí. Jo diria que Edgar encara és menys.
No, és el 88.
88. I té com...
Estrenava el 89.
I va fer com no sé quantes versions diferents, fins que va donar forma definitiva. I per mi és l'òpera menys coneguda de Puccini, menys que l'Evelí, fins i tot, Jo crec que sí, vamos. La temporada que ve, un dia li dedicaré monogràfic aquesta, dintre de la sèrie aquella d'Òperes Desconegudes, una doncs serà l'Edgar de Puccini, que penso que, bueno, doncs s'han de reivindicar, no?, aquestes òperes més desconegudes, no sempre sentirem les Butterflies i les Bohèmes i tot això,
Per cert, a més, l'Evelí és curta, vull dir, es podria arribar a muntar...
L'Evelí és curta, s'hauria de fer un programa doble, jo crec, per representar l'Evelí. Que, per cert, d'aquí un parell de setmanes em toca la Bohème al Liceu, per enésima bé. I fa una mica de mandra,
Bueno.
I a més, sembla ser que és una producció que està portada a l'actualitat més rabiosa i... a la Banlieue, en lloc del barri llatí, no sé pas.
Bueno, ja ens ho explicaràs la temporada vinent.
Sí, si en queden ganes. Bueno, vinga, va, seguim amb música. Una altra oliveta per la Mortadela, sisplau. Ara farem aquest més conegut, però és molt bonic, molt entranyable, el Coro Boca Chiusa, aquesta petita joia que tanca l'acte segon de Madame Butterfly. És un enregistrament una mica antic, de l'any 1953. El cor es diu Coro Cetra i l'Orquestra Simfònica de la RAI de Torí, dirigits per Angelo Cuesta. Thank you. Bueno, què més, què més?
Doncs mira, deixa'm dir també que aquesta edició, hi ha llibre en anglès, no sé, ja m'ho diràs tu, però compta amb molt poques notes a peu de pàgina, cosa que agilitza bastant la lectura. I són notes així sí. molt concretes. Això és, metodològicament és molt, molt sorprenent sí. i denota doncs, una capacitat per integrar tot el contingut en el propi diguem, text principal. I a més, hi ha també una altra petita sorpresa, que no sóc l'únic que també ho ha detectat, l'Arturo Reverter, el gran Arturo Reverter, el Cersenya també, i és que, per exemple, números com aquest Cor a boca tancada, o el Vici d'Arte de Tosca, o el Nessun Dorma, que són números emblemàtics, en el comentari musical, estrictament musical, no tenen el desenvolupament que dius, mira, ara agafarà l'àrea i ens l'explicarà del dret i del revés. De fet, aquests tres números en concret els comenta el Buden de manera molt de passada que sorprèn una mica. Allò que em sembla que un dia vam parlar també aquí al programa, no? De que, per exemple, el Vici d'Arte o Le Luce amb les teles són àries sobre un sol tema, és a dir, una exposició del tema A i una reexposició variada, sobretot en la instrumentació, en què la línia melòdica a la segona part sí que conflueix amb l'orquestra, però a la primera no, aquesta estructura molt, molt elemental, doncs, que és, jo crec que seria la base del comentari d'aquests números, per exemple, en el llibre Buden, això no apareix, en canvi, tota la resta és florit, és dens, ja n'hem parlat, però sí que sorprèn que aquest hit quasi bé els passa per sobre. I ho compensa també, en certa manera, comentant obres menors, obres no operístiques, des de la cantata I Figli d'Italia Bella, del 77, els tres minuets per a quartet de corda de 1884, la cançó matinata de 1888, o un himne, que és l'himne a Roma de l'any 1919. Per tant, també trobem aquesta altra obra comentada i inserida en tot aquest gran mapa sobre l'obra i vida de Puccini.
Bueno, jo entenc que aquest llibre és com un gran manual sobre la vida i sobre l'obra en general de Puccini, i suposo que l'autor devia considerar que no devia entrar massa detalls a analitzar àries en concret, no? Que per això potser hi ha en altres tipus
sí,
de llibres.
Sí, però en altres àries sí que les analitza, d'altres òperes, sí? Vull dir que...
Bueno, pues, igual són gustos personals. Vaya usted a saber. Vaya usted a saber. Bueno, escolta'm, a veure, ara tornem a sentir una mica més de música, que en aquest cas és de la Fanchula del West. La xica de l'Oeste, que deia aquell,
Sí, el llibre que comentava l'última vegada.
La xica de l'Oeste, mira que queda cutre, això. Escolta, però no creguis, no és l'única manera cutre de dir-ho, perquè en els Estats Units, que són molt cutres, vull dir, tot s'ha de dir, sobretot en els teatres, diguem-ne, més de províncies, el Met diria que no ho fan, que ho diuen correctament en italià, però una vegada me recordo que la van fer a Miami i l'anunciaven com The Girl of the Golden West, o sigui, la noia de l'Oest Daurat. Tela marinera, ho trobo fatal, això. Sigui com sigui, la Fanchula del West es va estrenar al Met, precisament, el 10 de desembre de 1910. Sentirem un fragment molt curtet, perquè jo... que és una melodia molt simple, però que a mi m'agrada molt, la veritat, que és l'àrea de Dick Johnson, de l'acte tercer, que és la micre de Libere Lontano, quan estan a punt de penjar-lo els buscadors d'or per Quatrero, per bandido que els hi roba, i estan a punt de penjar-lo, i ell diu que, bueno, que no li diguin res a la Mini, a l'estimada, la noia de l'Oest, la cantinera, que es pensi que estic lliure i lluny d'aquí, però anava a morir, però que se salva in extremis, com sabeu, com ve la Mini amb un pistolón allà i diu s'ha acabat aquí, i com que tots estimen molt la Mini, li salven el nòvio, perquè es puguin casar i tenir fills i un pis de protecció oficial, és el que...
Sí, de 90 metres, no, home, no, això ja és un luxe. Dos habitacions
allà,
de merda i gràcies.
A la Califòrnia del segle XIX, imagina't, ara tindrien un xalet a Malibú. Escolta, doncs vinga, és Plàcido Domingo i l'orquestra de Covent Garden dirigida per Zubin Mehta.
Thank you.
Molt bé, Albert. Pots continuar parlant, eh? Avui encara tens canxa.
Encara tenim temps, i ara...
I tant que tens
doncs
temps.
Doncs mira, també ja ho hem dit d'alguna manera, però que el llibre ha tractat temes com col·laterals, diguem, fruit d'aquesta suspicàcia i fam pantagruèlica de caràcter investigador del Wooden,
sí.
I parla també, veiem molt clar... Doncs com Ricordi va ser no només l'editor i també agent artístic de Puccini, sinó també com una espècie de pare, no, evidentment no biològic, però sí una mena de protector. I després també hi ha aquelles petits textos d'època, com el pamflet del crític Fausto Torrefranca, que l'any 1912 va publicar en contra de Puccini, o també hi ha alguna dada, que ja saps que aquestes coses m'agraden molt, que Puccini refereix que Wooden refereix a la presentació de molts personatges o moltes protagonistes femenines de caràcter acusmàtic, és a dir, que la sentim la veu abans que aparegui a escena.
Mm.
I això és un recurs molt teatral, molt utilitzat. Mira, el Barber de Sevilla mateix, el Figaro, també ho fa així.
Sí.
Però que doncs darrere hi ha aquest component dramatúrgic i aquesta construcció dels personatges femenins, que en el cas de Puccini, igual que en Richard Strauss, doncs és d'una complexitat i d'una riquesa realment formidable.
De fet, aquest recurs que dius, s'ha begut amb Tosca, que és el que la sents,
sí,
quan està arribant i encara no se la veu, la Butterfly també,
uh-huh.
I no sé, ara mateix no...
La Mimi també.
La Mimi, sí. Va.
Sí, la majoria, sí. Amb la majoria tu trobes.
Sí, que les oies venir. Bueno, escolta, l'últim tros de música que he seleccionat, i aquest sí que va ser tu que vas suggerir-lo, és un d'aquestes músiques no operístiques, i de fet les he anomenat abans, que és l'Himno a Roma.
Una bella porqueria, que va dir el mateix Puccini.
Ah, sí? Una bella porqueria.
Home, sí.
És una mica, no sé, jo el trobo una mica garbuix, no? Un cor aquí una mica... No sé com ho veus.
Bueno, és una música de circumstàncies. De fet, el mateix Ricordi no la va publicar, la va publicar la Sonzogno, i va ser un encàrrec que Puccini va estrenar l'any 1909, aprofitant una mica a la fama del moment i un acte, diguem, civil popular, i va fer aquesta pàgina que d'aquestes obres, diguem, no operístiques, sens dubte és de les menys interessants, però de tant en tant, mira, així ja l'hem escoltat, ja sabem que és una entranyable merdeta i ja tenim l'expedient, ens podem morir sense necessitat de tornar-lo a sentir.
Això mateix.
I bueno, és aquest himne a Roma, una mica amb el tipus de música... diguem-ne bombàstica, molt, no diré farandolera, però sí d'aquesta projecció pública amb ressons militaroides d'una dècada, que no oblidem, el feixisme començava a treure el nas, una època també encara imperialista, i per tant aquest tipus de composicions amb una mica de grandiloquència. Fixa't que hi ha una introducció orquestral, després hi ha el cor, i el tema que canta el tenor apareix en dues ocasions, amb una secció central. Una mica és el model de les marxes de Pompa i Circumstància d'Elgar, però sense la qualitat musical de les de l'Elgar.
Molt bé. Doncs, bueno, per tots vostès, a petició del nostre profeta predicador, sentirem l'Himno a Roma. Coro di Milano i Orquestra Sinfònica di Milano, Giuseppe Verdi, sota la direcció de Riccardo Chailly.
Thank you.
Bueno, molt bé, aquí hem acabat la música d'avui. Tenia un comentari per fer d'abans que se m'ha passat, que tu deies que el Ricordi va ser com una mena de pare, no? Protector. Mm. Bueno, jo crec que Ricordi tenia que estar obligat a ser com pare o protector de tots aquests, perquè Ricordi simplement es va forrar gràcies a Puccini, gràcies a Verdi i uns quants més.
Sí,
vull dir que per nassos tenia que ser tractar-los com un pare, perquè, vamos, el van fer milionari.
Sí, bueno, es van fer milionaris mútuament, eh?
Sí, mútuament.
Però sí que amb el llibre ho veus, no?, com a Puccini, que era un vividor, un talent extraordinari.
Sí, sí.
Però que realment li havies d'anar molt al darrere.
Una mica jetes, sí.
Sí. I llavors la figura de Ricordi en aquest sentit és d'una astúcia, d'una paciència... és una mica com aquelles dones que tenen un marit una mica tarambana,
sí,
sense malícia, però que l'han de saber portar, que
sí,
han d'anar avançant-se sempre.
Sí, sí.
Era
tarambana, l'home, i fumava en excés i d'això el va matar, com tots sabeu, amb un càncer de gola. Bé, doncs avui els putxinòfils, que no els putxinelis, que és diferent, putxinòfils i putxinelis, hauran estat satisfets, oi que sí? Un bon llibre, realment és un bon llibre per conèixer més en detall la vida i obra del seu compositor preferit, això no ho poseu en dubte, perquè com bé deia l'Albert, doncs era una mancança que hi havia en el mercat editorial en aquest país, ja sigui en castellà o en català, perquè bueno, ara ja ha sortit en castellà, no sé si sortirà en català algun dia, però vaja,
no crec.
Molt bé, això doncs s'ha acabat, Flamaric, donem vacances ja,
Bueno, però escolta, hem de negociar la renovació del contracte, que igual que el Messi jo em quedo.
Sí, no, avui em sembla que jo negocio la meva, doncs ja ets com un apèndice. Ets com les olives. Jo sóc la...
Bueno, més val que és un apèndice i no has dit un gran cul.
Exacte. En aquest cas seré jo la mortadella i tu les olives. A tu donem vacances, a mi encara no me les donen, i et convoquem de nou al setembre. A veure si aleshores ja pots venir in person a il·luminar aquest estudi, perquè està molt fosc sense la teva presència.
Bueno, d'aquí això de flama, Eric.
Sí, la flama del Canigó. De moment, el dia 24, el dia 23 de la nit tens feina, oi?, amb la flama del Canigó. I bé, doncs que passis molt bon estiu, molt bones vacances. I a tots vosaltres que ens escolteu, només bona setmana us desitjo, perquè d'aquí a 7 dies hi tornarem a ser. No us ho podeu perdre. Adéu, Albert.
Vinga, una abraçada a tots i ens retrobem al setembre.
Doncs vinga, aquí estarem. I a tots vosaltres, adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres, opera@radiosabadell.fm.